al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 22 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dilluns, és 7 de novembre, el dia en què ja poden anar oblidant això de Tarragona 2017. Si tenien samarretes, gorres o gots de l'esdeveniment, ja no estan de moda. Se suposa que la data no serà 2017, sinó 2018, o això creiem, perquè el Comitè Internacional dels Jocs ha pres la decisió aquest cap de setmana, però aquí a Tarragona ni una sola paraula, ni una. Ens emplacen a una roda de premsa aquesta tarda a les 5, amb Josep Fèlix Ballesteros i Javier Villamayor, que s'han de reunir amb el ministre de Cultura el proper dijous, per cert. Com sempre, a casa i els que paguem directament hem d'esperar. No es pot fer a les 10 del matí, tampoc. S'ha d'esperar a les 5 de la tarda. Suposo que és per allò de la reforma horària i la conciliació laboral i familiar. En fi, com fem cada dia, hi posem una miqueta de música tot plegat. La cançó que ens acompanyarà avui al programa parla de somnis, de dolços somnis. Són els Sweet Dreams dels Eurythmics. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, que hi ha molta teca per tallar. Hauríem de parlar amb el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Alejandro Fernández. Dic hauríem, perquè estava previst que féssim el cafè avui amb ell. És una entrevista que feia setmanes que estava pactada, per entendre'ns. Li volíem preguntar avui sobre els Jocs Mediterranis i sobre moltes altres coses, però finalment ha decidit no venir. Ens ha avisat fa només una estoneta, per tant, ho havíem anunciat divendres, però no podrà ser. No tenim al tinent d'alcalde. Alcalde Alejandro Fernández, com els dèiem, suposem que no estava disposat a respondre preguntes sobre els Jocs Mediterranis i ha preferit no fer aquesta entrevista que teníem acordada des de feia setmanes. Bé, però parlarem d'altres coses. Parlarem amb el cap d'esports del diari de Tarragona, el Francesc Joan. Amb ell parlarem sobre aquesta, la notícia del dia. Rebrem també, com sempre, emprenedors, que aquests no fallen. Volem descobrir-los el projecte Sempre, que busca crear vida arran de la pèrdua d'un ésser estimat. A partir de la una vindrà també el nostre expert en temes immobiliaris, el Diego Reyes. Rebrem els Sibarites, bé, rebrem, no, connectarem amb els Sibarites, que avui estan tastant vins de la Terra Alta, i anirem precisament de vins per parlar novament de vins naturals. Avui descobrirem els vins de Los Comuns. Recordin que poden fer-nos arribar les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE, només buscant l'emissora Tarragona Reus. Per cert, volem saber la seva opinió sobre tot aquest embolic dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Ens ho poden fer saber a través del Twitter, @elmatitarragona. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 27, obrim el bloc informatiu a aquesta hora amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Enrique García, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns esperem intervals de núvols a Tarragona sense precipitacions i amb unes temperatures que continuen baixant. Ens quedarem als 11 graus a Gandesa, als 16 a Tortosa, al Vendrell i Reus i a 17 a la capital. A la meitat sud de la província, vent del nord-oest moderat, a la resta oest fluix a moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres de la demarcació de Tarragona, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. El Comitè Internacional dels Jocs ha confirmat aquest cap de setmana que Tarragona 2017 s'ajorna fins 2018, o això sembla. La manca de garanties de finançament hauria precipitat aquesta decisió, ho confirmava dissabte des d'Algèria el president del Comitè dels Jocs, Amar Haddadi, que ha apuntat com a nova data del 22 de juny a l'1 de juliol de 2018. A Tarragona estem a l'espera que des de l'Ajuntament i l'Organització dels Jocs Mediterranis confirmin aquest ajornament, perquè se n'ha parlat a molts llocs, però no aquí encara. L'organització es reuneix ara a la una del migdia amb el president de la Generalitat a Barcelona. Sembla que tindran a bé a parlar a la ciutat de Tarragona avui a les 5 de la tarda. Què sabem fins ara? Doncs que és un fet que els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 no seran, s'ajornen, per ara sine die, no sabem tampoc si es contempla exactament 2018 o bé una renúncia. S'ha de parlar amb les 15 seus, amb institucions i amb patrocinadors que han aportat fins ara 12 milions al projecte. A manca de declaracions dels màxims responsables de l'esdeveniment, els que perseguim literalment tota la premsa tarragonina des de dijous, qui ha parlat a aquesta hora és el secretari general de l'Esport de la Generalitat i ho ha fet per carregar contra el govern central, del que diu només ha aportat bones paraules per als jocs. Ruth Guerrero.
A l'espera que es faci oficial l'ajornament de la competició, el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueres, assegura que la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona acompleixen amb els compromisos fixats. No és el cas del govern central, sobre qui afirma que més enllà de bones paraules no ha portat els recursos fixats.
Jo crec que en les properes hores tindrem l'oficialitat de la decisió que s'ha pres aquest cap de setmana i també de la previsió, no? I d'alguna manera, diguem, com actuem a partir de tots els implicats, però és evident que ha de confirmar-se, doncs, oi, que jo crec que era un escenari no desitjat per ningú. Tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, com en aquest cas de la Diputació de Tarragona, estan anant bé. I n'hi ha un tercer, diguem, n'hi ha un quart administració, que en aquest cas la de l'Estat, doncs, que més enllà de bones paraules, fins ara els recursos tot no han aparegut.
Figueres ho ha dit aquest diumenge al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio. Admet que no és l'escenari desitjat, però apunta a una conseqüència positiva. Diu que guanyem un any més.
Com els dèiem, les explicacions a casa nostra s'esperen per aquesta tarda a les 5 a l'Ajuntament, perquè fins ara només tenim informacions per altres vies. El que sí confirma l'organització és que Josep Fèlix Ballesteros es reunirà dijous amb el ministre de Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, per concretar el finançament dels Jocs ajornats. A aquesta reunió hi assistirà també el coordinador dels Jocs, Javier Villamayor, i el tinent d'alcalde, Alejandro Fernández, que, el recordo, havia de ser avui amb nosaltres en directe, però finalment ha decidit no venir. A més, a aquesta reunió també assistirà el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. Mentre l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona titlla de ridícul i de fracàs ha anunciat l'ajornament dels Jocs Mediterranis.
És el que han manifestat després que l'alcalde els hagi convocat a una junta extraordinària de portaveus aquest dilluns al matí. Les formacions han mostrat el seu malestar davant del que consideren manca de transparència i han criticat que el govern municipal s'escudi en la manca de compromís financer de l'Estat i no assumeixi cap responsabilitat. Escoltem Rubén Viñuales, de Ciutadans, i Albert Abelló, de Convergència.
La gestió no ha sigut bona. Per la ciutat crec que és un fracàs, però ara tenim que ser conscients de que desistir dels jocs és un desastre.
Si aquests jocs es tenen que ajornar, s'hauria de tenir molt clar qui ha demanat aquest ajornament. Amb la suma del PP no tinc cap capacitat d'assolir els compromisos amb el govern espanyol. La ciutat de Tarragona ja ha fet prou el ridícul. Les nostres comarques no poden suportar una altra situació com aquesta.
Els més crítics han estat Pau Ricomà, d'Esquerra, Laia Estrada, de la CUP, i Arga Santís, d'Iniciativa.
Em sembla increïble que l'alcalde accepti o proposi un canvi de data sense una avaluació d'aquests costos, no? Per tant, estem en una situació, jo crec que molt preocupant. Jo crec que els ciutadans s'han de poder expressar en una consulta dient si volen o no volen fer aquests jocs l'any 2018. Jo, si fos l'alcalde, evidentment, dimitiria, i jo, si fos Vilamajor, sincerament, me retiraria de la política.
Van mentir el 2015 quan van dir que era impossible renunciar-hi perquè tot ja estava en marxa i perquè tot ja estava apamat.
Fa molt de temps que s'està veient. Per tant, no podem continuar i exigim la dimissió del senyor Vilamajor. Això d'entrada.
Com els dèiem, les explicacions esperem que seran a les 5 de la tarda a l'Ajuntament de Tarragona. Aquesta hora perfecta, eh? Per la reforma horària i la conciliació laboral i familiar.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
12:32. D'un ajornament a un altre, la reunió que avui havien de tenir alcaldes i veïns afectats pel mal estat de la Nacional 340 amb la Generalitat i el Ministeri de Foment, doncs està també ajornada sense data, de moment, pels canvis del govern. Aquest diumenge els veïns tornaven a tallar la via i reclamaven un cop més que el treball per una APSAT gratuïta rebutjant les bonificacions.
Uns 150 veïns han tallat la Nacional 340 a l'alçada d'Amposta per reivindicar la gratuïtat de l'autopista APSAT. Reclamar als alcaldes del territori que no canviïn aquesta demanda i que no accepti les bonificacions per desviar els camions de la P7 com a solució a l'elevada sinistralitat. Desenes de veïns han fet una representació en la qual s'han estirat a banda i a banda de la línia contínua tapats amb llençols per recordar que la Nacional 340 és una de les vies amb més sinistralitat. El portaveu del moviment, Llorenç Navarro, ha reclamat al conseller de Territori, Josep Rull, que escolti la veu del territori.
Rull, volem els mateixos quilòmetres que té Barcelona, gratuït. Aquí, nosaltres no en tenim. No tenim aquestes inversions. I també tenim dret. També som catalans. No pot ser que per aquesta carretera passin 25.000 vehicles i l'única solució que hi ha és prohibir el pas als vehicles pesats. Prohibir el pas. Fer 11 rotondes i desgraciar una carretera.
Des d'Amposta, l'alcalde d'Am Tomàs reclama també que si Foment posa bonificacions per als camions sobre la taula, els traslladi també al territori les propostes.
Els alcaldes continuem mantenint el nostre posicionament, perquè principalment el que ens ofereix l'Estat en aquests moments és una via de segona, molt a passar a tercera, ficant rotondes i línies contínues. I la via que nosaltres necessitem, o sigui, al final el que fa és ens penalitza encara més tenir una via que és dolenta, que és la Nacional 340.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12:34, en successos, desarticulat un grup que robava empreses del sector alimentari a Catalunya i altres punts d'Espanya. En total són 15 els detinguts, dos d'ells a Reus i a Tarragona. Ha estat un operatiu entre Mossos i Guàrdia Civil. Els integrants del grup, principalment d'origen kosovar i serbi, accedien a les caixes fortes a cop de mall i destral i, si eren sorpresos, agredien al personal de seguretat que s'adreçava fins al lloc. Segons els investigadors, es tracta d'una organització criminal amb un alt grau d'especialització. Es desplaçaven fins al lloc del robatori sempre amb vehicles de gran potència, feien servir inhibidors de freqüència per anul·lar les alarmes i posteriorment realitzaven un butró per accedir a les instal·lacions i arribar fins la caixa forta. El grup era molt actiu i havia arribat a realitzar mitjançant aquest mètode fins a 3 robatoris en una mateixa nit. Després de cometre el delicte, els vehicles eren portats a un petit taller que l'organització tenia a Madrid, on es repintaven i canviaven les plaques de matrícula per dificultar-ne la identificació. Se'ls atribueixen un total de 26 robatoris amb violència a diferents punts de Catalunya, Madrid, Andalusia i València. I la xifra de la jornada, més de 2.000 persones han sortit al carrer aquest cap de setmana a Tarragona en una marea lila per rebutjar la violència masclista. Reivindiquen més implicació d'institucions i governs i partides pressupostàries per garantir les polítiques. La manifestació, convocada per diversos col·lectius feministes i coordinada per l'entitat 5N a la ciutat, té la intenció de fer visible als carrers una violència que es viu sobretot en la intimitat. La portaveu de Novembre Feminista, Montse Benito, explicava que institucions i governs no han pres mesures prou contundents per abordar aquestes violències i que, malgrat que hi ha lleis molt elaborades, no hi ha partides pressupostàries que en permetin el seu desplegament legal.
Les institucions i els governs, tant locals com autonòmics, potser no han pres mesures prou contundents com per abordar aquest tema de les violències masclistes. Tenim lleis molt elaborades, però no hi ha partides pressupostàries que permeteixin un desplegament integral de la llei.
12:36, bona notícia del matí. El festival Guant de Valls ha trencat mites i ha captivat adults i nens amb les titelles. El públic familiar continua sent el més interessat en aquest esdeveniment i cada cop més exigent, per cert, però el públic adult és el més fidel, any rere any.
El director artístic del festival, Eduard Ferrer, recorda que els titelles no són només per la canalla i creu que aquesta és una idea que ha aconseguit arrelar en espectadors adults al llarg dels anys que porta celebrant-se el festival. L'organització treballa també amb la programació per adolescents i intentar així que no es desenganxin del món de titelles i continuïn de grans.
La concepció de l'espectador respecte als titelles doncs, també va canviant i ja no sols són per nens, no? Se n'adonen que no sols són per nens, ja, tot i que tota la vida ha sigut així, però sempre s'ha tingut la idea de que els titelles són per la canalla només, no? O familiar en aquest cas.
En la 12a edició, el plat fort per adults ha estat Pàries, l'espectacle de Javier Aranda que aborda la relació entre el titella i el titellaire, que solen tenir un lligam molt fort segons el director artístic del Guant.
Dotze i 37, anem a repassar breument, Ruta, algun apunt de la informació esportiva, com ha anat aquest cap de setmana pel que fa al Nàstic, sobretot?
Un cap de setmana desigual. El Nàstic per fi ha tingut aquesta victòria, guanyava en el camp del Mirandés per un 0-1 i el Reus feia el contrari, ahir teníem un partit agredolç.
Doncs mira, seguint aquest partit va estar el nostre company l'Arnau Borràs. Arnau, bon dia.
El club de futbol Reus Deportiu no va poder superar el líder de segona divisió, el Llevant, que es va emportar els 3 punts a l'estadi municipal gràcies a un solitari gol de Roger al minut 17 de la segona part. Els roig i negres van pagar massa cars els seus errors en un duel en el qual van gaudir de més i millors ocasions per avançar-se al marcador. Tot i la derrota, la segona consecutiva, el conjunt entrenat per Nacho González continua situat a la part alta de la classificació, a la quarta posició amb 20 punts. L'equip visita dissabte vinent al camp de l'Alcorcón.
Vinga, 12 i 38. Ruth, mirem les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona.
Sí, que el frau del notari de Cambrils ha atrapat 270 persones i també la derrota del Reus Deportiu.
Passem pel Reus Digital.
La Fira Centre Comercial, de la por inicial a la realitat, fa un repàs i després un detingut a Reus en una operació contra un grup que robava empreses del sector alimentari.
Fem una ullada també al del camp.cat.
En esports, en clau esportiva, el Llevant s'aprofita de la innocència del Reus i que unes 270 persones han sigut afectades pel frau del notari de Cambrils.
I finalment, Tarragona 21.
La felicitat de la primera vegada, això diu. Recomanem que facin un ull al reportatge i també en el destaquem. El Comitè Olímpic confirma l'ajornament dels Jocs i l'Ajuntament es reunirà dijous amb el ministre d'Esports pel finançament del 2018.
Moltíssimes gràcies, Ruth. Fins ara, seguim molt pendents de qualsevol novetat que hi hagi. Aquesta hora reunia Josep Fèlix Ballesteros amb el president, amb Carles Puigdemont, com els hem explicat ja, a les 5 de la tarda, aquesta roda de premsa. Abans d'acabar aquesta primera hora de programa, parlarem amb el Francesc Joan, cap d'Esports del diari de Tarragona, a veure si ell té alguna novetat. No marxis gaire lluny, tenim molta feina.
No, avui no.
Nosaltres ens aturem només 15 segons per la publicitat i tot seguit parlem d'emprenedors, no s'ho podem perdre.
¡Atención, tuqueros! Solo hoy, en Tuco Muebles, todo sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Solo hoy, en Tuco. Mueble joven y precio fácil, y además, sin IVA.
En Centro Comercial Les Gavarres, línea 34 del autobús, con parada en la puerta de la tienda.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Vinga, 20 minutets i arribarem a la una. Els dilluns, per tant, toca aixecar persiana al matí a Tarragona per rebre emprenedors i emprenedores. Fa just una setmana celebràvem Tots Sants, a més estem en ple debat sobre què es pot fer o no amb les cendres d'aquells que ens deixen. Doncs bé, avui per aquí va la cosa, perquè els volem parlar d'un projecte que es diu Sempre, és un projecte que es basa en la fabricació d'urnes biodegradables que poden convertir-se, doncs, per exemple, en un arbre, en una flor, ara en parlarem. Anem a pams, que en volem saber més i en parlem avui amb la responsable de Sempre, la Montse Oliva. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'estudi.
A vosaltres.
Escolta, què feu exactament a Sempre? Perquè jo he dit això de les urnes biodegradables, en què consisteix?
Bueno, consisteix, Sempre és l'empresa que comercialitza i distribueix aquestes urnes biodegradables, senzillament. És, com has ben dit tu, és una urna dissenyada per convertir en un arbre després de la vida.
Quan et topes tu amb aquesta idea? A veure, com sorgeix? això?
Sorgeix de fa molt de temps, senzillament, bueno, fa temps que estàvem en aquest projecte ja ve d'aquí a Catalunya,
sí.
I s'han anat molt a l'estranger, o sigui, realment el boom és a fora, i països com te puc dir Mèxic,
sí.
Com te puc dir Alemanya, com te puc dir, bueno, bastants països fora i d'Europa, i sobretot als Estats Units. O sigui, Canadà és un dels primers que marca molt aquest projecte i realment és un èxit en allà.
Sí, és veritat que aquí potser no tenim aquesta cultura, no? És veritat que aquí, no, doncs, quan perdem, estem parlant d'un ésser estimat, en aquest cas, no? Doncs anem als típics,
Típics
i tòpics, de fet ho deia tòpics, al principi, sí. Ara aquests dies, que parlàvem just fa una setmana de Tots Sants i les xifres ens deien que cada cop més gent optava per la incineració. Per exemple, tenim aquest debat obert de què fem amb les cendres. Ja...
Bueno, a ningú ens agrada parlar de la mort.
No, evidentment.
La mort és la pèrdua inevitable i definitiva, i tota part és un canvi a la nostra vida. Llavors, la nostra societat actual, la mort és una mica, en nosaltres, en Espanya, és també un tema tabú.
És tabú, és veritat, sí. És veritat. I amb aquest debat que jo deia s'ha reobert una mica, no?
Exacte. I ens costa molt veure la propera que has de fer, no?
Exacte.
Què pots fer o què... Realment el debat s'ha obert per l'Església,
com tots sabeu. Sí, i tant.
Però bueno, jo crec que tothom pot ser lliure de fer el que realment vol quan tu no estàs.
Uh-huh.
O sobretot quan vols l'última, el teu últim, per dir d'alguna manera, el teu últim desig o com pots estar... fora d'aquí, no?
Exacte. Llavors, això, el que feu vosaltres, entrin al web, és www.sempre.com, allà trobaran més informació,
sí.
sempre.com.es. A veure, perquè la gent ho pugui visualitzar a casa uh-huh. seva, Montse, no?
Sí.
Estem parlant de... Bé, hem de partir d'una incineració, suposo.
Sí, partim de la incineració sí. normal i habitual que tothom fa, que és que estaves parlant abans, que realment ja era un 40% que tothom s'està incinerant,
uh-huh.
és cert, i l'avió urna pues té dos parts, senzillament ja la principal està per dos parts composta. La urna et conté una llavor que quan la forma es para amb les cendres, exacte,
sí.
L'enterres tota, en absolut, tota la urna i la pots posar a la llavor, llavors és quan surt l'arbre, no? Realment tornes a néixer, per dir-ho d'alguna manera, o tornes a tindre quelcom palpable a la llibertat i a la naturalesa. No?
Mm-hmm. De fet, vosaltres dieu al web de sempre és que creeu vida amb la mort, no?
Exacte.
És una mica invertir el cicle.
Invertir el cicle, és tornar a néixer una mica i tenir, bueno, una llibertat que potser, no sé, ja... Te dic una cita que sempre m'ha agradat molt. El cos físic és només una casa, un temple, el capull de seda en el que vivim durant un cert temps fins a la transfusió que anomenem la mort. Quan arriba la mort abandonem el capull de seda i som lliures com una papallona.
Uh-huh.
En aquest cas, crec que, a més d'estar tancat en un lloc que realment, i tampoc és per si, que realment tampoc ho trobo, que no saps on és, això també produeix a vegades una mica de rancança a la persona
sí.
que, bueno, que tens al costat. No? Mm-hmm. Llavors, és una mica tindre en la llibertat, poder tornar a néixer, veure com creix el teu arbre, el teu avi, el teu pare, el teu qualsevol persona i ésser estimat, està mm-hmm. clar.
És una manera també, aquí estem molt acostumats a això també, no? Doncs d'anar a portar flors i ara fa
exacte.
Una setmana tots se'ns ho veiem, és una manera també diferent de fer-ho això, no? De convertir això doncs, en un arbre, perquè, que a més podem triar...
Podem triar la llavor,
quin
sí.
tipus de llavor volem,
sí, sí,
potser
sí.
aquest, doncs, no sé, triar-ho en funció de si hi ha un arbre en especial que tingui una simbologia per a aquella persona,
exacte,
no?
Exacte, vull dir, per exemple...
És una mica un homenatge,
un
també.
Un homenatge a tot l'esforç, potser, i a tota la vida, no? Que mm-hmm. has estat lluitant i potser te't converteixes en una cosa molt forta i molt... molt realment, molt, molt tendre.
Uh-huh. Per tant, deia jo, partim d'una incineració, llavors a partir d'aquí, què és el que hem de fer? Com funciona això?
Bueno, realment pots adquirir la urna quan tu vulguis.
Sí.
A més, una de les virtuts que tenim o una de les coses més importants és que no té caducitat. Llavors, com que no té data de caducitat, pots fer-ho quan tu vulguis fer-ho. O sigui,
uh-huh.
no és necessari fer-ho en el mateix moment que succeeix la mort.
Sí.
pots guardar-ho tranquil·lament i després fer-ho, o sigui, pots, en qualsevol moment pots fer aquest acte, no? Vull dir...
al final és barrejar aquestes cendres, sí, amb la llavor, amb la terra...
Sí, és que està, ja t'he dit, com t'he dit abans, està format per dues parts, i llavors el que fa la urna de baix amb les cendres, aquesta composició que tenim nosaltres dalt, que ja està preparada i l'únic que hem de fer és enterrar-ho tot i posar la llavor que tu vols.
Perquè la urna és biodegradable, de veritat, va tot sota terra.
Tot sota terra. I llavors, clar, no hi ha cap tipus, no hi ha químics, està totalment, i amb el medi ambient realment també és una manera de tornar a reneixer, no? Una mica.
Perquè a més, de fet, fins i tot, o sigui, ho podem fer amb una part de les cendres, vull dir que al final és...
Sí, encara, com tu deies, això està una miqueta ara, no? Una mica...
Està en debat, això.
Està en debat. Es pot fer, o sigui, es pot un tros o amb una miqueta de cendres es pot repartir, vull dir, no hi ha cap tipus de problema, ho pots posar en qualsevol mas, lloc, bosc, jardí.
T'anava a preguntar si requereix algun tipus d'autorització o
res. A nivell medi ambient, a més, estan encantadíssims, no hi ha cap tipus de problema, o sigui, amb això sí que hem tingut molta mesura i hem tingut moltes, bueno, hem tingut que fer bastantes que ens donessin permisos, en absolut no està prohibit, a més no està penalitzat i al contrari, o sigui, medi ambient està encantat.
És molt car adquirir una d'aquestes biournes?
No, nosaltres hem intentat que fos el més assequible possible. El preu de que és normal d'això són 150 euros. També tenim l'altra part, hi ha la vertent de les mascotes.
Sí, és veritat, perquè estàvem parlant aquí de persones, però també us dediqueu a aquestes biournes per mascotes,
sí,
no?
Per mascotes, perquè també són éssers estimats i poden ser més importants també que les persones. Però sí, bueno, el preu és aquest, en principi ho intentem fer el més assequible possible. I realment es pot obtenir a bastants tanatoris de la ciutat.
O sigui, als tanatoris directament podem adquirir
es pot, per exemple, el tanatori de Torredembarra pot adquirir, el tanatori de Valls també. Reus estem en procés i esperem que aviat pugueu fer-ho. I a poc a poc intentar d'entrar aquesta urna, perquè realment, de veritat, que és una manera d'acabar... jo crec que no és acabar, és continuar vivint al teu costat i veure com se fa gran l'arbre per mi, veure que els nets, els teus fills i tots poder abraçar aquest arbre, poder fer missatges o poder dir qualsevol que tu puguis sentiment expressar en aquella persona, inclús llegir tranquil·lament. M'encantaria fer un projecte de cementiri d'aquests arbres, però serà costós i realment costarà una miqueta, però tot és possible.
Tot és possible, esteu començant i de moment no, s'ha de donar a conèixer, diu la Montse que hi ha alguns tanatoris que ja ofereixen aquesta possibilitat, doncs podem preguntar allà, si no, a www.sempre.com.es, tenim més informació. Exacte. Suposo que si el tanatori amb el que treballem, no sé si es pot dir així o no, però amb el que ens toqui treballar, no ho té, nosaltres sí que podem adquirir-ho pel nostre compte i ja està.
Sense cap tipus de problema, i inclús ja quan passi aquest acte, que espero que sigui molt llarg per molt de temps, o sigui, es pot ja portar directament en allà, vull dir, no hi haurà cap tipus de problema en que, a més de posar-te la urna normal, que normalment et fan, posar-te en aquesta, no?
Per tant, Montse, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut a explicar-nos aquest projecte.
No, i esperar que, bueno, us hagi intentat, almenys, no sé, aclarir una miqueta com era el producte.
És veritat que ho deies al principi, no? Que és un tema del que no ens agrada parlar, la mort no ens agrada parlar, no? I amb raó, però bé, ja que ens hi hem d'enfrontar, fem-ho de la millor manera possible.
Sí, crec que la millor manera possible, i a més amb el millor sentiment de totes les persones, no?
I tant que sí. Trobaran l'entrevista d'aquí una estoneta també al nostre compte de Twitter, i el recordo, 3w.sempre.com.es. Montse Oliva, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Un plaer a vosaltres, com moltes vulguis. Gràcies.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona.
El Matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Mira, continuem al Matí de Tarragona. Estem amb la que és la notícia de la jornada, aquest ajornament dels Jocs Mediterranis 2017. En volem parlar amb el cap d'esports del Diari de Tarragona, Francesc Joan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
T'enyoràvem en aquest programa, Francesc.
Sí, ara feia dies que no parlàvem, no?
T'enyoràvem, et tenim sempre molt present i, de fet, he de dir que no és que em faci gaire il·lusió haver de connectar per aquest tema, però estem tots una mica estorats amb com ha anat tot plegat, veritat, Francesc?
Sí, i expectants, no?, d'aquesta roda de premsa que han de fer avui l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, el president del Comitè Olímpic Espanyol Alejandro Blanco i el coordinador general dels Jocs, Javier Villamayor. Uh-huh. Per a veure què ens expliquen, no? Perquè oficialment doncs encara no tenim cap versió del que passarà amb els Jocs del 2017. Si
clar,
serà
això...
el 18 o què passarà?
Exacte, si serà el 18 o no serà. La veritat és que no sabem res. Crec que això també és important que ho sàpiguin els oients, no? Des de que dijous sí. saltava la notícia, no? Alejandro Blanco deia en aquesta trobada del diari AS, crec que era la possibilitat, sí. No? Obria la porta a que s'ajornessin. Sí. Tant des del diari de Tarragona com tots els mitjans tarragonins hem intentat que ens expliquin què passa i aquí mutis a la gàbia a tothom.
Exacte. Divendres hi havia una assemblea del Comitè Internacional dels Jocs que es va celebrar a Oran, on es va prendre aquesta decisió, o això sembla, perquè, com diem, doncs, des de Tarragona no s'ha dit res oficialment, se'ns ha transmès que hi haurà aquesta roda de premsa avui. I tot i que sí que és veritat que el president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, Amar Haddadi, doncs l'endemà, dissabte, sí que confirmava a l'agència oficial algeriana que realment aquest aplaçament és ja ferm i que, a més, va ser a petició de la pròpia organització dels Jocs de Tarragona. Això és l'únic que sabem. A partir de llavors doncs, s'han generat moltes informacions, moltes especulacions també del que pot passar, però doncs hem d'esperar avui. Això sí que avui sabem ja que hi ha hagut una junta de portaveus,
sí.
A l'Ajuntament de Tarragona, que teòricament durant el cap de setmana l'alcalde Ballesteros i Javier Villamayor han estat parlant amb patrocinadors oficials dels Jocs i amb les diferents seus que hi ha per tot el territori explicant-los doncs, què és el que, quin és l'ordre del dia, què, com estan les coses. I a partir d'aquí, doncs, aquesta tarda és per a veure què diuen ara ja sí, doncs, oficialment.
Uh-huh. Hem de dir, ho he dit també fa uns minuts al programa, ens havia d'acompanyar avui en directe Alejandro Fernández, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. Finalment ha anul·lat aquesta entrevista només una estoneta abans de que comencéssim el directe. Creus, Francesc, que aquest mutisme, diguéssim, no? Aquest hermetisme és perquè ha de parlar Ballesteros o Villamayor, en tot cas, no pot parlar ningú més? Per confirmar
sí,
la notícia?
Jo crec que sí, que han volgut anar tots a una i d'alguna manera estipular una mena de protocol d'actuació en aquest cas, no? Tot i que, clar, el més flagrant de tot és que si la notícia es produeix divendres no poden esperar més de 48 hores a parlar, és a dir, això és una crisi en tota regla i la gestió d'aquesta crisi, doncs la veritat és que s'ha portat molt, però que molt malament. Vull dir que, clar, això genera que tothom vulgui parlar del tema i realment no puguem anar a les fonts oficials, no? Que són les que haurien de parlar en aquest cas.
Exacte. Aquesta tarda, com deies, Francesc, a les 5 està prevista aquesta roda de premsa, crec que serà multitudinària, no? Suposo.
Sí,
estarem tots
sí,
allà.
Sí, tots els mitjans avui i per haver de la ciutat de Tarragona i de la demarcació, doncs molt, molt expectants, perquè clar, no, són uns jocs de Tarragona, però són també uns jocs del territori, no? I se'ns havia venut com el gran projecte de l'alcalde Ballesteros, no? Per tant, no sé, a veure, segur que l'expectació és màxima.
Vosaltres des del diari, evidentment, esteu seguint molt de prop totes les reaccions, no? Ja llegíem ja l'edició d'ahir, doncs, gent que optava per l'ajornament, que no, que cal renunciar. Bé, de fet, a l'Ajuntament doncs s'han fet peticions de tot tipus, també, no?, de renunciar als jocs. El que sabem fins ara, que és el possible ajornament, Francesc, tu creus que això és viable? Esperar un any podria resoldre els problemes o estarem igual?
A veure, tot passa per els diners que pugui, per l'aportació de l'Estat, és a dir, aquests famosos 12 milions que manquen. Si realment no s'ingressen al compte de Tarragona 2017, si no hi ha aportació de l'Estat, de totes, és, jo crec que serà inviable fer els jocs. Això per un costat. I després sí que és veritat que aquest any de marge que guanyaria Tarragona li aniria, la veritat és que molt i molt bé, sempre que tinguessin aquests diners, perquè també és veritat, i aquí no s'ha parat gaire atenció, no s'ha explicat molta cosa, tampoc perquè al comitè organitzador no li interessa, Tarragona ha incomplert bastants dels acords que teníem al comitè internacional des de fa temps, els està incomplint amb el temps de... amb el tema de plaços i amb molts aspectes. Per tant, que la cosa va molt endarrerida, val? Pel que fa a la gestió interna d'aquests jocs. Per tant, li ha d'anar molt bé. El que passa que sempre que tingui els diners, si no hi ha aquests diners, sobretot perquè 9 milions d'euros s'han de destinar al pressupost operatiu dels jocs, és a dir, tot el personal que mou els jocs, i si no hi són, doncs lògicament no es podrà tirar endavant.
Suposo que també...
Per tant, queda una mica en l'aire, Estem pendents de veure què explica avui Ballesteros i què explica també sobre el que ha de passar dijous. És a dir, s'ha venut que dijous, o almenys s'ha filtrat, o com li vulguis dir, s'ha fet córrer, que dijous tindran firmarà aquest recolzament de l'Estat, però hem de veure aquest recolzament de l'Estat en què consisteix, si són 12 milions, si és menys, si es firmen els tres de la piscina que va prometre en el seu dia Soraya, Sants de Santa Maria, que encara no estan assignats. Hi ha molts interrogants oberts ara mateix damunt de la taula.
Alguns d'aquests interrogants, suposo, espero que aquesta tarda la compareixença de l'organització de Tarragona 2017 es resolguin. Estarem molt, molt pendents. Francesc, t'agraeixo moltíssim que m'hagis atès. Ens veiem aquesta tarda, no, suposo?
Sí, ens veurem segur a l'Ajuntament de Tarragona per escoltar el que ens puguin dir sobre el tema.
Doncs allà estarem. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. El Francesc Joan, ja saben, és cap d'esports del Diari de Tarragona. Un plaer, com sempre.
Molt bé, Mònica. Fins la propera.
Adéu.
El nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
El Matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Amb això posem el punt i final a la primera hora de programa. Arribem a la una, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més informació amb el Diego Reyes, que amb ell parlarem avui de reformes. Tindrem també connexió amb els nostres sibarites, que avui són a la Terra Alta, i parlarem de vi natural amb los comuns del Priorat. No se'n vagin.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis interna en el PSOE hunde a los socialistas mientras salen reforzados el Partido Popular y también Podemos. Lo dice el último barómetro del CIS que acabamos de conocer, María Daval.
De celebrarse hoy elecciones, el PP volvería a ganar con un 34,5% de los votos, 2 puntos más que en el barómetro de agosto. El actual sondeo pasa factura sobre todo al PSOE, que se hunde y pierde más de 6 puntos, quedándose en el 17%. Se produce, claro, el sorpaso de Podemos, que junto a sus confluencias alcanzaría el 21,8%. 4,5% de los votos, aunque subiría solo 2 puntos y no se beneficiaría de toda esa caída del PSOE. Ciudadanos, por su parte, incrementaría en 8 décimas su intención de voto. De los 4 líderes nacionales, Rivera es el mejor valorado, con un 3,69, seguido de Pedro Sánchez, que todavía aparece en la encuesta, con un 3,35, Iglesias no pasa del 3,22 y Rajoy cierra, como es habitual esta lista, con un 2,97.
Precisamente los diputados díscolos del PSOE advierten a la gestora que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy por razones de conciencia. Un derecho defienden respaldado por la Constitución. Ricardo Rodríguez.
La principal línea de defensa de los 8 díscolos pasa por invocar la objeción de conciencia que realizaron en el pleno de investidura. A tal fin reproducen el artículo 33 del reglamento interno del Grupo Socialista para considerar que concurrían condiciones excepcionales tanto por la situación de grave crisis del PSOE como por las consecuencias en la merma de confianza de la ciudadanía. En esa línea recuerdan su compromiso electoral de impedir un gobierno del PP. En último lugar, apelan incluso al artículo 67.2 de la Constitución, que reza que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo.
La Conferencia Episcopal ha presentado un portal que permite hacer donativos por Internet. Un paso más en el plan de transparencia y modernización de la Iglesia. Amparo Latre.
Como si de un cepillo virtual se tratase, donoamiglesia.es ofrece la posibilidad desde cualquier dispositivo de hacer un donativo a la parroquia, a la diócesis que se desee o a la conferencia episcopal. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos.
Se trata, por tanto, de un proyecto de comunión, un proyecto que suma y probablemente sea un proyecto único en el mundo.
Disponible en 6 idiomas, la Conferencia Episcopal ha desarrollado esta iniciativa en colaboración con Indra y el Banco Popular.
Un apunte económico, el Banco Santander será a partir del 1 de enero la única entidad española con importancia sistémica mundial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para las elecciones en Estados Unidos. La cadena COPE está en USA para informar de todo lo que pasa en la primera potencia mundial, donde mañana se va a decidir si el próximo inquilino de la Casa Blanca es Hillary Clinton o Donald Trump. En el estado de Florida está también el director de informativos de COPE, José Luis Pérez. Buenas tardes.
Sí, saludos desde las calles de Miami, donde a estas horas se pueden estar decidiendo las elecciones norteamericanas, porque este es el estado más poblado y, por tanto, con mayor número de votos electorales de cuantos se encuentran entre los 6 indecisos. Por eso, muy especialmente, Donald Trump se está centrando en intentar sumar esos votos entre los indecisos y hoy va a volver a este estado de Florida en su cierre de campaña. Va a ser, por tanto, clave el voto hispano, que parece haber dado la espalda al candidato republicano. Me lo dice aquí en Miami Mario Elgarresta, que es asesor republicano y que añora los tiempos de Reagan, con quien trabajó directamente, en los que hasta el 80% del voto hispano iba a parar a los republicanos. Trump ha tratado de tirar de ese recuerdo de Reagan, incluso copiándole su lema, pero para el que fue su asesor no hay comparación posible.
Tuve varias veces con Reagan. Estuve en su campaña aquí en la Florida. Estuve 6 meses en el equipo de transición. Tenía otras características personales y políticas. Era un liderazgo, sin lugar a duda. No hay comparación entre uno y otro. Yo no la encuentro.
Este asesor, con más de 30 años de experiencia en la política norteamericana, calcula que el partido ahora mismo de estas elecciones estaría más o menos en un 70-30 a favor de Clinton. Más lejos lo lleva todavía Juan Verde, asesor de Obama, que le decía a Herrera que cree que Hillary puede ganar y con cierta facilidad.
Al final creo que probablemente veamos una victoria apabullante de Hillary Clinton si lo miramos desde el punto de vista del colegio electoral. El voto popular estará muy, muy reñido. Y lo que me preocupa a mí, francamente, es que no vamos a poder ser capaces de recuperar el Congreso. Con lo cual, Hillary Clinton, en el supuesto caso que gane, se va a enfrentar a un país muy dividido y, sobre todo, va a tener el gran reto de ella, va a ser tender puentes con la oposición y particularmente con el Partido Republicano.
Lo cierto, ya digo, es que todos los candidatos se están centrando en estas horas en el voto indeciso. Una campaña en la que no solo se implican los candidatos, también hay que decirlo, sino también muchas personas de a pie. Lo ha comprobado desde aquí, desde Florida, nos vamos hasta Texas, lo ha comprobado nuestro compañero Rubén Corral.
En una de esas organizaciones que trabaja en la frontera entre Texas y México, encontramos a Hortensia. Esta mujer de 44 años ha dedicado todos los sábados de los últimos meses a salir a la calle a recordar a la gente que si quiere que cambien las cosas, primero tendrán que registrarse y luego votar. Hortensia ha empezado haciendo esa labor en casa.
Yo también tengo hijos de 14 y 18 años, ya mi hijo lo animé.
a que se registrara y que fuera a votar también.
Mañana tras las elecciones lo primero que hará Hortensia será ver el índice de participación. Si el número de votantes ha crecido respecto a hace 4 años, ella dará por cumplida su misión.
Bueno, los candidatos que van a apurar sus mensajes en una nueva jornada electoral que será la última y que está a punto de comenzar aquí, en Estados Unidos.
Gracias, José Luis. Desde Florida, además de en toda la programación de COPE, pueden seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en Estados Unidos también en nuestra web, en cope.es, y en las redes sociales con el hashtag COPE en USA. Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy nos lleváis al país de origen de la Madre Teresa de Calcuta, Albania. Es un país democrático, pero hasta hace no mucho rezar era un delito y de aquella época de represión comunista, pues quedan la verdad historias de un martirio impresionantes.
38 historias de mártires de Albania son las que se han contemplado este pasado sábado en una ceremonia de gran simbolismo que ha supuesto un acto de justicia histórica y también de reconciliación con el pasado. Estas historias de martirio son espeluznantes, pero lo realmente conmovedor son los testimonios de fe inquebrantable y de perdón a los verdugos. A esa fe también se aferraron los católicos albaneses incluso durante la persecución. Entre los asistentes a esta beatificación destacaba el sábado uno de los últimos supervivientes, el sacerdote Ernest Simoni. Su historia, que la contamos aquí en el espejo, conmovió al Papa hasta las lágrimas durante su viaje a Albania en 2014. Por eso el próximo 19 de noviembre será creado cardenal de la Iglesia como homenaje a todos los protagonistas de esta historia.
Gracias, José Luis Restani. Y ya con los deportes, en el Real Madrid es el día de Cristiano Ronaldo. Corchano.
En medio del plan renove del Real Madrid llega la más mediática. En unos minutos se presenta ante los medios de comunicación esta ampliación de contrato, la de Cristiano Ronaldo. En el Santiago Bernabéu está Melchor Ruiz. Datos de esta ampliación de contrato, Melchor.
Va a tener lugar en el palco de honor, como dices, del Estadio Santiago Bernabéu. La referencia es Cristiano en este Real Madrid, el hombre que ha pulverizado todos los récords. Ha marcado ya 372 goles en 360 partidos. Esta es su octava temporada, cumple 31 años y le amplían 3 años su contrato. Terminaba en el 2018, va a terminar en el 2021 cuando tenga 36 años. Se le ha subido, lógicamente, la ficha. Se habla entre 20 y 25 millones netos. Y, como te digo, el objetivo del Real Madrid y, por supuesto, de Cristiano, es terminar su carrera vestido de blanco.
Cristiano Ronaldo recibe esta tarde otro premio, el premio Di Stéfano, que recoge al mejor jugador de la temporada para el diario Marca y luego viaja con su selección para jugar partidos internacionales.
Gracias, Corrochano. Seguimos en el mediodía, COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
9 minuts que passen de la una, continuem al matí a Tarragona, 3 titulars a aquesta hora, la notícia del dia els ho venim explicant des de les 12:20, el Comitè Internacional dels Jocs ha confirmat que Tarragona 2017 s'ajorna en principi fins 2018. La manca de garanties de finançament hauria precipitat aquesta decisió. A Tarragona estem encara, per cert, a l'espera que des de l'Ajuntament i l'organització dels Jocs confirmin aquest ajornament, perquè se n'ha parlat a molts llocs, però no aquí encara. L'organització reuneix a aquesta hora amb el president de la Generalitat, a Barcelona, i sembla que tindran a bé parlar-ne a Tarragona a les 5 de la tarda. Què sabem fins ara? Doncs que és un fet que els Jocs Mediterranis s'ajornen, que no seran, no sabem encara si es contempla 2018 o definitivament no es faran. S'ha de parlar amb les 15 seus, amb institucions, amb patrocinadors que fins ara han aportat 12 milions d'euros al projecte. A manca de declaracions dels màxims responsables de l'esdeveniment, els que perseguim literalment tota la premsa des de dijous passat, qui ha parlat a aquesta hora és el secretari general de l'Esport de la Generalitat i ho ha fet per carregar contra el govern central, del que diu només ha aportat bones paraules als jocs. Són les paraules de Gerard Figueres al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Jo crec que en les properes hores doncs, tindrem l'oficialitat doncs, de la decisió que s'ha pres aquest cap de setmana i també doncs, de la previsió, no? D'alguna manera, diguem, com actuem a partir de tots els implicats però és evident que ha de confirmar-se, doncs, coi, que jo crec que era un escenari no desitjat per ningú. Tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, com en aquest cas de la Diputació de Tarragona, estan anant bé. I n'hi ha un tercer, vol dir, n'hi ha un quart administració, que en aquest cas és la de l'Estat, doncs, que més enllà de bones paraules, fins ara els recursos tots no han aparegut.
Això és el que sabem fins ara. L'organització dels Jocs ens emplaça a una roda de premsa aquesta tarda a les 5 i com els venim explicant també des de les 12:20, avui havia de ser amb nosaltres el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Alejandro Fernández, del Partit Popular, i finalment ell ha decidit que potser era millor no venir per haver de respondre preguntes sobre els Jocs. Anem amb altres qüestions perquè un altre dels titulars del dia parla precisament d'un altre ajornament, la de la reunió que avui havien de tenir alcaldes i veïns afectats pel mal estat de la Nacional 340 amb Generalitat i Foment. Els l'han ajornat sense data de moment pels canvis que s'han produït al govern. Aquest diumenge els veïns tornaven a tallar la via i reclamaven un cop més que es treballi per una APSAT gratuïta rebutjant les bonificacions. Escoltem Llorenç Navarro, el portaveu del moviment.
Rull, volem els mateixos quilòmetres que té Barcelona gratuït. Aquí nosaltres no en tenim. No tenim aquestes inversions. I també tenim dret. També som catalans. No pot ser que per aquesta carretera passin 25.000 vehicles i l'única solució que hi ha és prohibir el pas als vehicles pesats. Prohibir el pas, fer 11 rotondes i desgraciar una carretera.
En successos han desarticulat un grup que robava empreses del sector alimentari a Catalunya i altres punts d'Espanya. En total són 15 els detinguts, dos d'ells a Reus i a Tarragona. Ha estat un operatiu entre Mossos i Guàrdia Civil. Els integrants del grup, principalment eren d'origen kosovar i serbi, accedien a les caixes fortes a cop de mall i destral i, si eren sorpresos, agredien al personal de seguretat quan s'adreçava al lloc. Segons els investigadors, es tracta d'una organització criminal amb un alt grau d'especialització. Es desplaçaven fins al lloc del robatori amb vehicles de gran potència, utilitzaven inhibidors de freqüència per anul·lar les alarmes i després fugien amb aquests cotxes que després eren repintats i se'ls canviaven les plaques de matrícula. Se'ls atribueixen 26 robatoris amb violència a diferents punts de Catalunya, Madrid, Andalusia i València. 30 segons per la publicitat i tot seguit arriba ja el Diego Reyes.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vinga, continuem al Matí a Tarragona amb més coses. Tinc aquí ja a l'estudi el nostre expert en temes immobiliaris, el Diego Reyes. Ja saben que és promotor, constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragonès i Apialia. Diego, muy buenos días.
Buenos días.
Estaba acordándome yo ahora, antes de empezar, que siempre hacemos la broma de que estaba el gobierno en funciones y es el primer programa que hacemos con gobierno formado. ¿Te notas distinto?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque es que desde que está el gobierno nuevo lo único que escucho son críticas por todos lados y todavía no están gobernando.
Todavía no se les ha dado ni las 72 horas de gracia, ¿no?
Ni eso, suele decir.
Vienes muy bien acompañado hoy, Diego. Vens amb la Yolanda Ramos de Raico, es una empresa de reformes. Yolanda, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Moltíssimes gràcies per venir. Raico sou al polígon de Riuclà y a Tarragona Ciutat, ¿verdad, Yolanda?
Exacta, correcta.
Diego, empiezo, ahora entramos en materia que hoy hablaremos de reformas, según me has dicho, pero te quiero preguntar hoy por el tema del día, el tema de actualidad, que parece que ya tenemos confirmación pseudooficial de que los Juegos de 2017 no van a ser 2017. O sea, que si tenías camisetas, no te vale ya.
Yo lo tenía bastante claro y, de hecho, hace unas semanas, desde el Diari de Tarragona, me pidieron mi opinión.
Te vi.
Y mi opinión es clara, es decir, si no se pueden hacer en el 17, pues los pasemos al 18. Pero lo que está claro es que el barco de los juegos ya está navegando. Nuestro capitán es el alcalde de Tarragona, el Félix Ballesteros, y los marineros tenemos que deberle lealtad.
O sea, tú apuestas por ajornament, o sea, por 2018, no por renunciar a los juegos, ¿eh?
No, en este momento renunciar yo creo que sería caótico, y aparte hay una serie de inversiones en las cuales nos podemos beneficiar, la ciudad de Tarragona sobre todo, y yo creo que hay que tirarlo adelante. Lo que no podemos es tener la sopa de grillos ahora de todo el mundo criticando lo mismo. Es decir, hay una oposición en Tarragona que no apoya nunca, siempre critica.
La verdad es que hay muchas obras en marcha, o sea que ya pueden estar atentos los organizadores porque tendrán que hacer algunas reformas. Esto se tiene que aplazar un año o dos. Digo yo que lo que esté hecho requerirá reformas, ¿no? O sea, que escuchen el programa de hoy mejor.
Bueno, yo no veo tan grave el tema, lo veo que descompensa lo que es la imagen de la ciudad, pero creo que ante un fracaso, creo que lo lógico, y creo que deberían de haber tomado la decisión antes.
Ahí estamos. Yo creo que ahí has dado en la clave, ¿eh? Creo que se ha gestionado mal la realidad, porque es algo que venía, hacía meses que veníamos hablando de esto, ¿eh? Pero bueno, que nos vamos por las ramas, hacemos aquí la tertulia política y tenemos aquí a Yolanda, la pobre, que me está mirando con cara de a mí no me preguntes de los juegos, que no quiero comentar nada. Así que vamos al tema de...
Bueno, ella es beneficiada, que está, puede hacer alguna obrita y alguna cosa.
Por eso te digo que yo creo que aquí hay mercado, Yolanda, hay mercado para Raico. Diego, venga. ¿Con qué quieres empezar hoy?
Bueno, pues hoy Yolanda, que es una experta en el tema de reformas y en materiales de construcción, pues vamos a enfocar a ver qué es lo que se tiene que hacer cuando alguien planifica o quiere o necesita hacer una reforma en casa porque ha tomado la decisión de no invertir en una nueva vivienda, sino de reformar la suya, con lo cual es una opción súper inteligente y súper razonable. Y Yolanda pues nos va a guiar un poco en qué trámites y qué caminos hemos de seguir en esta travesía de hacer la reforma, que en muchos casos puede ser un dolor de cabeza.
Te iba a decir, es que meterse en una obra en casa yo creo que da un poquito de pavor, ¿no, Yolanda? Debe ser algo que también vosotros notáis mucho, ¿no? El miedo que nos da meternos en una obra.
Pero si decidís por algún profesional que os pueda ayudar en esta...
Travesía del desierto.
Será más fácil, así que yo os voy a dar unas pinceladas de tener en cuenta para que sea más fácil esta travesía.
Antes de empezar en el proceso, me gustaría preguntarte si habéis notado que en los últimos tiempos, digamos, más gente ha optado quizá por decir, oye, pues en vez de meterme en un proyecto de comprarme una vivienda nueva o de cambiar, voy a mejorar la que ya tengo. ¿Habéis notado ahí un cierto movimiento en ese sentido?
Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Porque la vivienda nueva ya... Tampoco no hay tanta vivienda nueva, y al igual la vivienda nueva también las habitaciones son más pequeñas, los metros cuadrados también son más pequeños, entonces la gente opta por reformar su vivienda, que igual es más grande y tiene más la infraestructura es mejor que las nuevas, que son más pequeñas, y entonces optan por la reforma. En vez de cambiarse de vivienda, reformar la suya, adecuarla a las necesidades que tienen ahora en este momento.
Claro, es que las necesidades es algo que siempre hablamos mucho, que van cambiando con el tiempo.
Y más barato.
Es más barato que comprar, ¿no? Ya te diré. Claro, tal y como
importante
está la cosa.
Importante el término.
Pues Yolanda, si alguien que nos está escuchando está ahí barajando la posibilidad, conceptos básicos que tenemos que saber antes de iniciar esta travesía que decía Diego.
Mira, yo creo que lo importante sería primero anotar las necesidades de cada persona, porque no es lo mismo reformar una vivienda para una persona que va a vivir sola o reformarla, por ejemplo, para una familia que ya son dos hijos, tres hijos. Claro. Entonces, es importante tener en cuenta por qué vamos a reformar esa vivienda, porque primero tener en cuenta si vamos a reformar los baños y la cocina, porque o están desactualizados o las instalaciones no son las adecuadas. La vivienda, por ejemplo, ya tiene 15 años o 20, entonces queremos modernizar un poco las instalaciones. Y entonces yo, antes de llamar al profesional, lo que haría sería una lista con las necesidades nuestras. Pues eso, pues queremos hacer un cambio de bañera por plato de ducha, o queremos agrandar esa cocina y tirar algún tabique. Tener primero claras las necesidades nuestras antes de llamar al profesional.
Eso es importante, sí, muy importante. Saber qué quieres, ¿no? Aunque después te pueda aconsejar ese profesional, porque igual tú tienes una idea en tu cabeza que o es muy difícil de realizar o muy costoso, pero bueno, saber qué queremos siempre está...
Es lo primero que tenemos.
Yo creo que habría que puntualizar también dos temas. Una es que tenemos que analizar exhaustivamente el estado de la vivienda para ver qué es lo que necesitamos y no es lo que deseamos, que son dos cosas diferentes. Porque muchas veces planificamos una reforma con lo que deseamos sin tener en cuenta lo que necesitamos.
También.
Y necesitamos muchas veces, hay necesidades ocultas en la misma. Pues,
¿por ejemplo?
Pues, por ejemplo, una instalación de agua que está de inicio y la vivienda tiene 40 años, con lo cual ya tiene una patología clarísima. Y es que la vivienda tiene una instalación de agua oxidada, la cual hay que cambiar. Una instalación eléctrica que seguramente está anticuada, la cual hay que adaptarla a las nuevas necesidades de consumos, porque metemos lavavajillas, metemos lavadora. tenemos de todas una serie de, tenemos muchas necesidades nuevas que la vivienda, cuando la reformamos hay que planificarla y también planificarla por si la tenemos que vender en el futuro.
Es que ya estás tú, ya te pones ya a lo tuyo siempre, ¿eh? a tu terreno.
No, la vida da muchas
vueltas.
Déjame
quedarme con la reforma primero. Pero sí, no, es verdad, tienes razón, Diego, sí, ¿no, sí, Yolanda, sí, en este caso?
Sí, sí. Entonces después pasamos a buscar al profesional, ¿no? Yo creo que el mejor método sigue siendo el boca a oreja, que es un buen método para buscar a un profesional, pues unas recomendaciones de si se ha hecho una reforma a tu vecina, la amiga, la del trabajo, un profesional que te puedan decir pues que cumple con todas las normativas, que en los plazos, etcétera. Entonces yo creo que sigue siendo el mejor método para buscar a un profesional. Creo que entre 3 o 4 presupuestos sería lo adecuado.
Sí, o sea, Diego me ha puesto cara que igual son demasiados.
¿Sí?
Sí, porque...
3 o 4 son... ¿Crees que son demasiada información?
No, porque tenemos que poner una pauta anterior a pedir presupuestos y es pedirle a todo el mundo lo mismo.
Exacto, sí.
Lo mismo de lo que queremos en cuanto a necesidades y a partir de ahí a ver qué nos hace también.
Está claro que para valorar qué presupuesto es el adecuado tiene que estar en igualdad de condiciones, claro, que sean las mismas calidades, que nos hagan lo mismo. Eso está claro, sí, eso el cliente tiene que tenerlo claro. No es lo mismo que si yo ahora presupuesto un suelo de porcelánico y el otro constructor le ha puesto un suelo pues más económico, claro, la diferencia de calidades, de precios.
Claro.
Importante.
Entonces, pero Yolanda recomienda 3, 4, ¿no?
Yo creo que sí, más, ¿sí? ¿No? Que hoy en día igual exceden en presupuestos y entonces también la cabeza, yo creo que con 3, 4 presupuestos sería lo ideal, ¿no, Diego?
Sí, bueno, yo abogo por coger y seleccionar 2 industriales o 2 profesionales muy bien referenciados y con estos 2 y diciéndole lo que a los 2 lo mismo y las mismas calidades que quieres, es decir, un coste de material X, el que tú marques, yo creo que sería suficiente. Más creo que puede confundir incluso, porque es muy difícil que todo el mundo cuente lo mismo. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
No, está claro.
Salvo que haya un estado de mediciones que normalmente en una reforma no es posible.
Pero bueno, siempre, como mínimo, buscar una segunda opinión, ¿no? Sí. Siempre es recomendable y lo dice ella misma, ¿no? Que se dedica a esto, ¿no? Es verdad,
no,
que podamos comparar.
Comparar.
Está bien. Entonces, una vez tenemos el presupuesto que se ajusta a nuestras posibilidades, que eso también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Como hemos hablado antes, es lo de las calidades, elegir bien las calidades.
¿Sí?
Si ya hemos contratado a un profesional, este profesional nos asesorará qué tipo de calidades necesitamos para lo que vamos a abarcar. Por ejemplo, depende del nivel económico que tengamos, pues podemos abarcar un tipo de calidad u otra. Pues este profesional nos asesorará sobre mobiliario, electrodomésticos, tipo de instalación. Es importante las calidades que vamos a poner para sacar el mayor rendimiento para esta reforma, ya que hacemos una reforma que no es algo que vamos a hacer continuamente, pues asesorarnos bien del tipo de calidad.
Importante el matiz. Yo añadiría también de que hemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer una reforma si vamos a tocar la instalación de gas, que normalmente se toca, si vamos a tocar la instalación de electricidad, si hacemos una cocina nueva o un baño nuevo, porque salen necesidades nuevas en la cocina, porque tenemos una instalación antigua, si tenemos que cambiar la instalación eléctrica, tema importante porque tiene un coste elevado, o reforzarla, si tenemos que poner calefacción porque no la tenemos, si la vamos a hacer empotrada o la vamos a hacer vista. Es decir, creo que hay muchos matices que tenemos que planificarlos y tenemos que dejarnos asesorar por el profesional, porque muchas veces el profesional ve cosas por el hecho de la praxis que ha tenido,
no, claro, porque
que son muy sencillas, claro, y tú no las ves, ¿no? Luego, normalmente te encuentras con las cajas de los interruptores que son anticuadas y quieres ponerlas nuevas, tienes que cambiarlas, ¿eh? Es decir, hay una serie de matices que tenemos que planificarlos porque tienen coste y costes importantes. Lo que acabo de decir son costes importantes. Uh-huh. Yo le preguntaría a Yolanda.
Pregunta.
Más o menos, ¿qué puede costar reformar un baño?
Es que, claro, esto es una pregunta difícil la que le pones aquí a la...
Más o menos, para decir, oye, yo voy a planificar...
Un estándar.
Sí, un estándar. Yo voy a planificar una reforma de casa y voy a ver si puedo hacer cocina y baño o no. Porque ya, si no tengo el dinero suficiente...
Bueno, claro, eso por supuesto, pero... aproximadamente, estamos hablando de una reforma de un baño, un estándar, ¿eh, ver, Yolanda?
Tiene mucho que ver, y abogo en su favor, porque le he hecho una pregunta un poco dificililla, ¿no? De un baño más o menos de unos 25 metros cuadrados de paredes, aproximada, ¿eh? Cambiando sanitarios, poniendo
todo nuevo,
sí.
Yo calculo que unos 4.000, de 4.000 en adelante, porque después también depende de las calidades que pongamos. Claro. O sea, no es lo mismo, podemos poner una rayola de 10 euros, que está muy bien, que hoy en día tenemos rayolas de 10, 12, 15 euros, muebles de baño de 300, pero claro, depende del mobiliario, depende de las mamparas que pongamos, depende de, luego de las calidades. Luego tú puedes decir, bueno, pues mira, dentro de la ducha que es más bonito me voy a gastar una rayola 40 y el resto la pongo 10 euros para abaratar costes. Para... Uh-huh. Pero claro, todo depende de las calidades. A partir de unos 4.000 euros rondo yo que entre cambiar un poco instalación, grifería, sanitarios, como ha dicho Diego.
Hay que tener en cuenta que dentro de ese coste está... el sacar todo lo que tienes en el baño, que no es decir, todo esto y lo pongo y ya está. No, hay que sacar todo lo que hay, que tiene un coste importante. Hay que, las paredes, por regla general, son edificios antiguos y hay que sacar el revoco que tiene, hay que hacerlo nuevo, porque está desmoronado por el tiempo y hay que hacer paredes nuevas, revocarlas nuevas para dejarlas planitas y bien mastreadas para que luego la baldosa quede perfecta. Que esto mucha gente no lo tiene en cuenta, porque cuando va a Leroy Merlin, a un sitio de estos, solamente ve precios, pero no ve el trabajo. Y precisamente, en este tipo de trabajos, lo que más cuesta es el trabajo de mano de obra que, por regla general, los materiales.
Uh-huh. Yolanda, esto hemos puesto un ejemplo así práctico, pero bueno, evidentemente cada caso, ¿no?
Hay que estudiarlo, es un
mundo, ¿no? Cada reforma. Me decías, importante tener en cuenta los materiales que vamos a elegir. Esto se hace, supongo, en conjunto con la empresa que elijas, ¿no? Para esa reforma. Un tema importante también, yo creo, cuando a la hora de plantear una reforma para el usuario, digamos, es el tiempo. Es decir, evidentemente siempre pueden surgir imprevistos, pero podemos, como contratadores, digamos, decir, a ver, ¿cuánto tiempo creéis que necesitáis vosotros, ¿no? Debamos establecer un plazo.
Sí. Nosotros normalmente, por ejemplo, para un baño oscilamos entre una semana. Yo creo que es más o menos lo adecuado, porque hay que picar, hay que hacer instalaciones, luego hay que enrayolar, volver a instalar sanitarios, mobiliario. Yo calculo que más o menos una semana. Después, por ejemplo, una cocina integral, también picarla, hacer instalaciones, mobiliario y todo, van rondando las dos semanas, tres, ¿no?
Desde que tienes los materiales.
Claro, no, es que sí, esto hay sí, que sí. tener en cuenta, porque la gente también que no pensemos que esto es un pim pam, que no depende a veces solo de los que están allí trabajando, ¿no? Sino que están igual esperando eso, pues un material.
Claro, por eso hay que preverlo con más antelación. O sea, una reforma no es decir, pues ahora voy y ya empiezo a picar y reformo. No, claro, primero hemos de hacer todo un estudio, que lo que hemos dicho antes, qué necesidades necesitamos, pedir un presupuesto. Uh-huh. O sea, el hacer una reforma no es de me pongo hoy ya mañana. Lleva todo un estudio para que después el industrial pueda tener ese plazo para coger los materiales, las rayolas, el mobiliario. Hoy en día los fabricantes no lo tienen todo en estocaje, igual que antes. Tenemos un poquito más de necesitamos más margen para coger estos materiales. Uh-huh. O sea que...
No, porque tampoco sé si, bueno, depende de la reforma, evidentemente, pero supongo que muchas veces trabajáis en que la persona está viviendo en la casa. O sea, no, tú de repente no tienes otra casa para irte. Me voy dos semanas a mi chale de los Alpes mientras
intentamos,
me hacen aquí la reforma.
Intentamos darle vacaciones.
Pero es difícil, ¿no? O sea, muchas veces supongo que convivís con el hecho de que esa gente, esa familia, esa persona, ¿no?
Por eso yo creo que es importante que el industrial ya tenga todo el material, ya más o menos, claro. No esperar a que lleguen, sino ya con la empresa donde le suministran el material, tener ya más o menos enlazado todo el material. Pues esto llega... Una cocina, por ejemplo, tarda bastante en llegar, 3-4 semanas, porque las cocinas son a medida. Uh-huh. Entonces, claro... Tú puedes ir empezando la obra, si tienes varias piezas que hacer en la casa, si tienes que hacer toda la instalación, el baño, cocina, bueno, puedes empezar hasta que te llegue, pero que la clienta lo sepa, porque claro, por ejemplo, una cocina tarda un mes en que llegue. Entonces, los materiales importantes.
Hacer una reforma de cocina y baño viviendo es un caos.
Ah, no, no, eso...
Un caos
eso,
para el que habita.
Eso, por supuesto. Para el que habita. Y para el que trabaja, supongo que también.
El que trabaja tiene su dificultad, pero vaya a trabajar. Pero el que habita es que no puede habitar. Es decir, tiene que buscarse una alternativa, hay que ser práctico. Claro, es decir, si no tengo baño y no tengo cocina, ¿qué hago?
Ah, estamos acostumbrados a estos programas de televisión de Reforma Express y claro, pensamos que todo es maravilloso y así de fácil y rápido. Y es mentira.
Cierto.
Mira, milagros a Lourdes, ¿no?
No, eso es...
Ha puesto cara a Yolanda, estoy de estos programas hasta el moño, ¿verdad? Que dan aquí una prensa que no es. Hoy se me está acabando el tiempo. Nos queda un tema importante que lo comentábamos antes de empezar, que son el tema de los permisos, que muchas veces los que queremos reformar no estamos al día de los permisos de obra que se necesitan, etcétera, etcétera. Creo que esto es suficientemente importante como para que lo tratemos el próximo día. Diego, ¿te parece?
Como tú digas.
Sí, mando yo, ¿no?
Qué
gusto. No sé si quieres, tengo tiempo para una preguntita más para Yolanda, si quieres, Diego, para cerrar el tema de hoy, este preparatorio de reformas.
A mí un tema que me preocupa de las reformas, que lo podemos tocar en otro momento, pero me gustaría adelantarlo y da para mucho, es el tema de los residuos.
Ah, sí, esto es importante, lo estábamos comentando
que
también.
Además están haciendo políticas inversas a poderlos gestionar bien.
Pues esto va a ir para el próximo día. Yolanda, te vienes dentro de 2 semanas con Diego otra vez y seguimos hablando. Yo aprovecho para decir que si algún oyente tiene, oye, dudas, que nos lo hagan llegar a través de Twitter, por ejemplo, @elmatitarragona o el correo electrónico tarragona@cope.es y os lo trasladaré, ¿eh? Acabamos con el Inmoconsell. Diego, te pongo la careta esta que tanto te gusta, que lo sé yo.
Vale. Inmoconsell. Per gentilesa de Pialia Tarragona.
Pues el mismo consejo es, si tienes que reformar, no debes de improvisar, sí planificar para así poder ahorrar.
Ay, ¿qué has hecho? Eres un poeta. Eres un poeta urbano, Diego
Yo
Reyes.
Poeta era y versos componía, pero actualmente no me dedico a la poesía.
Diego Reyes, muchísimas gracias como siempre. Yolanda Ramos de Raico, merci. Hasta dentro de 15 días, ¿eh? Que os vaya muy bien.
Vale, gracias.
Adiós. Gracias.
Continuem amb força amb els dies vermells de MediaMarkt. Última setmana amb els preus més vermells a MediaMarkt en televisors, portàtils, smartphones, consoles, càmeres, electrodomèstics i molt més. Només fins al 9 de novembre. Ja a MediaMarkt Tarragona.
El Sibarita.
Chemical... 33 minuts que passen de la una del migdia. Ruth Guerrero, hola una altra vegada. Sí, ja t'obriré el micro, en algun moment.
Ja aparec.
És que no estic acostumada que estiguis asseguda aquí a l'altre costat i és que la cadira que habitualment ocupa la Ruth tenim avui el nostre convidat del celler del dia. Ell és l'Agustí Perelló, de Los Comuns. Què tal, Agustí, bon dia?
Bon dia, molt bé.
Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ara anem a parlar del vostre celler i dels vins naturals que feu, però hem de fer abans una connexió en directe. Agustí, tenim avui els nostres sibarites desplaçats. Ruth, els va agradar això de la setmana passada?
Sembla ser, eh?
Sí, els agrada voltar.
He agafat, jo crec, enveja sana al Carlo.
Aquí has donat amb la clau, anem a preguntar-li. Crec. Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Té raó, la Ruth Guerrero, tenies enveja del Xavi de la setmana passada que se'n va anar a fer un tas magnífic.
Me va fer molta enveja la setmana passada, que estava d'excursió, provant vins, i pues, el dilluns jo també me'n vaig en Xavi a provar vins. I que millor puesto que a la meva terra, a la Terra Alta, amb els vins de la meva Terra Alta, i, hosti, que millor puesto, no?, de fer esta connexió en directe per a mi que este.
Tu sempre es compres cap a casa, doncs avui amb més
no,
raó...
No, sempre tiro cara a casa, ja ho saps. Sempre que puc, jo sempre tiro cara a casa. Ho sento molt, no m'ho donar l'oportunitat de sortir a la ràdio, doncs jo aprofito per a tirar cara a la Terra Alta.
Tu digues que sí, eh? Que s'hi avantarà.
Una miqueta d'esta confiança.
Molt bé.
Clar que sí. Un dia parlarem de Costes del Segre, eh? Ja t'ho dic ara, Carlos Montagut.
I jo m'apunto, eh?
Bé, anem a PAMS. Estàs a Corbera d'Ebre?
Estem a Corbera d'Ebre, a l'església del poble vell de Corbera d'Ebre, on avui realitzo el tas per a professionals de la DO Terra Alta, que organitza... És el segon any que la DO Terra Alta organitza aquest tas per professionals, professionals de l'hostaleria, de la restauració, en general del món del vi, i, bueno, i aquí estem. I amb un invitat de luxe, eh, René Joan?
Ah, sí, crec que tens ben a la vora el president de la DO Terra Alta, no?
tinc el president de la meva Terrota, el senyor Joan Arrufí, i bueno, l'he secuestrat ara un moment, dic, hosti, Joan, vine cap aquí, dic que hem de fer una connexió en directe, i aquí ho tinc al costat. Te'l passa i li pots fer qualsevol de les preguntes que, bueno, que vulguis relacionades amb aquest tas d'avui.
Vinga, perfecte, doncs tenim aquí un segrest en directe, Ruth Guerrero.
Sí, sí.
Senyor Arrufí, sí, què tal? Molt bon dia.
Molt bé. Una mica sorpresa així de la trucada, però bueno, molt
sí,
bé.
Sí, donem fe que ha sigut un segrest amb armada, eh? Però el nostre Sibarita és així, Joan, no hi puc fer més, eh?
El connecte fa temps, vam estudiar sommeliers junts, tenim molt bona relació, jo també tinc un celler també aquí a Terra Alta i, bueno, mos uneix una amistat que és el que em demano. Jo ho faig.
Doncs, Joan, explica'ns una mica què és el que teniu avui aquí organitzat. En què consisteix aquest tas? Què doneu a provar, en aquest cas, als professionals?
Bé, pues mira, ara l'any passat vam entrar a una junta nova dins de la denominació d'origen Terra Alta, que volíem canviar una mica les coses, amb cellers joves i cellers petits, i, bueno, i amb les grans també que ja estaven, i vam decidir de fer una jornada professional. Va ser un èxit total, i aquest any és la segona jornada professional que fem a la Deu Terra Alta, on estan convidats, sobretot, prescriptors, sommeliers i restauradors.
Uh-huh. D'on venen? Sobretot d'arreu de Catalunya, de fora també?
El que fem és facilitar el transport a Barcelona, fiquem un autocar a Barcelona, tenim també... un acord amb Cambrils en poder fer vindre restauradors de Cambrils aquí al nostre territori i sobretot Terres de l'Ebre, no? Que és la nostra casa. Si ens ajuntem aquí, doncs ara estem unes 160 persones a l'església del poble vell de Corbera d'Ebre, una església del segle XVIII, a Corbera d'Ebre, que és una mica l'entrada de la comarca i la sortida dels nostres vins arreu del món, no? I aquesta és una mica la idea, no? Estem preparats per a fer dos vins cada celler, estem 30 cellers de tota la denominació d'origen on presentem dos dels nostres vins, perquè la idea és de presentar Terra Alta i deixar una mica de ganes per descobrir els altres productes que fa cada celler i així, bueno, a través dels vins ensenyar la nostra terra, la nostra comarca, el nostre paisatge, cultura, gastronomia, i gastronomia també ficant bastant d'èmfasis perquè avui, després de la jornada professional, que s'acaba a les 2:30, fem un dinar amb tots els invitats aquí a la nostra casa, no? Uh-huh. A la Terra Alta.
Uh-huh. Joan, evidentment no faré triar sobre si hi ha alguna cosa que t'ha creat especialment l'atenció, però suposo que avui és un dia en què els cellers posen allò, treuen el millor de cada casa, diguéssim. Algun producte que t'ha sorprès a tu fins i tot com a president de la DO?
Bueno, de fet, el que presumim i que som... Bueno, tenim el privilegi de poder presumir a la Terra Alta és la garnatxa blanca. Tots els cellers estan presentant, bueno, les garnatxes blanques de tots els cellers, elaborades de diferent manera, no? La varietat és la mateixa, però elaborades de diferent manera ens, bueno, transmet una cosa diferent en cada celler, no? Per tant, la garnatxa blanca seria la punta de llança per descobrir aquest territori, que, com sabeu, el 90% de la garnatxa blanca d'aquí de Catalunya es fa aquí a casa nostra, a la Terra Alta, el 75% de la garnatxa de tota Espanya es fa aquí a casa nostra, a la Terra Alta, i el 35% de la garnatxa del món se fa aquí a casa nostra, a la Terra Alta. Per tant, la garnatxa blanca seria indiscutiblement pues la nostra...
La marca de la casa, no?
La marca de la casa, no?
Molt bé.
Si més no, les altres garnatxes i carinyenes, que són les varietats autòctones juntament amb la garnatxa blanca, doncs també tenim una mostra extensa amb tots els cellers que hi ha aquí, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Joan Arrufí, el president de la DO Terra Alta, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès. Deixo que tornis el telèfon al nostre Sibarita i et convido a venir un dia, quan vulguis, i parlem de més coses sobre la DO i tots els vins de la Terra Alta.
Encantat de poder vindre i jo també us convido a visitar la Terra Alta a través del Carlos, que és el Pinell i que és un amant de la nostra terra, i de part meva teniu la casa oberta per a altres.
Ah, doncs vindrem, no ens ho diguis dos vegades, que venim ràpid, eh?
A veure si és veritat.
Gràcies, Joan.
Vinga, et passa amb el Carles.
Gràcies. Adéu, adéu, adéu. La veritat és que això és un pla que tenim, eh, Rut? Anar a fer un programa cap a sí. la Terra Alta, si podem, a Pinell. Carlos, et torno a tenir en línia.
Aquí estic.
molt bé, eh? Aquest segrest express que has fet del president de la DO, Terra Alta.
És que...
T'ho agraïm.
Tens col·laboradors com naltres, ho has vist o no?
És fantàstic, la veritat és que és un luxe. Em sap greu que et perdis avui el nostre convidat, perquè a més parlem de vins naturals i sé que és un tema que t'interessa, Carlos.
Ostres, sí, bueno, és un tema que està en auge, que és una manera de... Bueno, de vinificar, pues, que no estem tan acostumats a provar-la, però que realment és molt interessant, ostres, està molt bé avui.
Uh-huh. Escolta, penjaré el podcast, després t'ho escoltes, perquè vull que coneguis els vins de Los Comuns, et sembla bé?
Perfecte, clar que em sembla bé. Tot el que sigui el tema de vins, ja saps que a la nostra casa sempre mos interessa.
Ja saben que el Carlos, avui no, eh? Però normalment el troben a l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus. Carlos, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Tu descobreix alguna joia i ens la portes, eh? La setmana vinent?
Vale, d'acord, perfecte.
Que vagi molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies, a l'altre.
Adéu. Adéu. Que bé s'ho passen, eh? Agustí, ja veus que aquí una altra cosa no, però riure riem, eh?
Home, el tema de poder tastar vins també està molt bé, eh?
Està molt bé. És veritat, jo vull fer una reivindicació, i és que el Carlos i el Xavi, els nostres sibarites, sempre se'n van de tas i no ens porten mai.
No, aquí no tenim aquesta sort, eh? No sé.
Nosaltres estem aquí tancades a l'estudi, passant molta calor per ser avui, ho he de dir. Sí. Però bé, anem a parlar de vins naturals. Agustí, t'anava a dir Carlos ara. Agustí, és veritat que el Carlos sempre ens diu que és un món a descobrir, i és que no, cada vegada ja, bueno, de fet hem parlat en aquest espai d'aquesta fira, l'H2O, que es fa, no, un cop l'any, en el que doncs és una mica el punt de trobada internacional de molts productors de vins naturals.
Sí. Bueno, és un món que bueno, el que ha fet bàsicament ha sigut trencar amb el que és la manera de fer vins habitual,
clar,
comercial o convencional, no? I, bueno, és molt interessant perquè dintre de cada viticultor de vi natural hi ha una història personal que es transmet al vi també, no? I és interessant de descobrir. Uh-huh. Cada vi és diferent. Cada vi dintre de cada bodega de cada producte de vi natural hi ha una història interessant en el vi com a la persona que el fa. Uh-huh.
Ells també la tenen, eh?
Ara t'anava a dir que ens expliqui explica'ns la vostra, bé, de fet, perquè no estàs tu sol en aquest projecte de Los Comuns, que per cert sou al Molà, sou un celler del Priorat. Com comença aquesta història acabat amb aquestes ampolles?
Mira, doncs pues, per accident, casualitat i per amistat, bàsicament.
Tres bons factors.
Sí. Doncs mira, vam començar, vaig agafar una finqueta. Jo vivia a Barcelona, a Viladecans, i vaig tornar al Poble dels Avis al Molà a viure perquè em vaig cansar de la ciutat. I res, bàsicament vaig agafar una finqueta petita d'olivers per fer l'oli de l'any, i en aquesta finqueta petita hi havia una parceleta de vinya. Uh-huh. I aquí li vaig comentar al Jordi, que és el meu amic, el company, el que fem el dilluns, li vaig dir que ell és enòleg de professió i d'estudis, li vaig dir, hòstia, d'aquesta miqueta de vinya podríem fer vi. Però no és... Podríem fer-ho a la manera tradicional, com feien els romans, sense fer així ni llevats, ni sulfits, a veure què surt. Uh-huh. I ell em va dir que sí, que i tant que m'ajudaria, som amics de crios i tant, em va dir que m'ajudaria, però que tingués clar que sense fer així sulfits, que en sortiria vinagre, que faríem un bon vinagre, però vinagre. Uh-huh. I va dir, pues bueno, endavant, farem vinagre. Total, que vam fer un vi, va ser bastant curiós, era molt estrany, i a les nits d'hivern, després d'haver fet la fermentació, quedàvem a casa meva, ens fotíem una carn a la brasa, i cada sopar d'aquests obríem una ampolleta de vi d'aquest que havíem fet nantros. I bueno, mos anàvem fotent, i era raro, era bastant estrany, però bueno, és el nostre vi, mos anàvem fotent. Total, que cap al Nadal mos quedaven 10 o 12 ampolles, i va canviar molt. O sigui, realment se va obrir, va tenir una fruita espectacular, vam al·lucinar, no? I vam passar una ampolla a un amic seu també enòleg, que havia estudiat amb ell, i ens va trucar al cap de pocs dies, a l'Eloi de Tivissa, i ens va dir que havíem fet amb aquest vi, que era la carinyena més fruita que havia provat a la seva vida, no? Uh-huh. I li vam dir que això, que l'únic que havíem fet és no fer-li res, bàsicament, no? I a partir d'aquí vam entrar, ens vam informar sobre el vi natural, que realment era una corrent, nosaltres vam fer per casualitat, però...
Clar, t'anava a dir, tu sabies que existia aquesta manera de fer vi, n'havies tastat mai, no?
No, que va ser casualitat i accident, ja t'ho dic. I a partir d'aquí doncs, ens vam anar introduint en aquest món i disfrutant. I hem continuat fent vins, hem experimentat molt i res, realment surten coses molt interessants. Molt, molt interessants.
Mm-hmm. Hem de recordar, això ho dèiem la setmana passada amb el Jordi Llorenç, que és qui us va recomanar també a vosaltres, no? Parlem, quan parlem de vins naturals, sense sulfit, sense llevats, sense filtrar, no? O sigui, no s'hi fa res, tal i com ve de la vinya, sí. Bé, en aquest cas a la barrica, no? O a l'àmfora, perquè feu vi amb àmfora,
sí,
vosaltres.
Sí, també fem alguna cosa amb àmfora, també. Mm-hmm. Sí, nosaltres, o sigui, la idea bàsica que tenim és que el vi el fem a la terra. Llavors, un cop entrem, acollim el raïm i entrem a la bodega, fem el que diríem un acompanyament, però no hi fem massa històries. Fem control de temperatures, que no pugi massa de temperatura, fem algun pissaig, que es diu, alguna remenada, que s'ajunti la pell amb el suc, amb el most.
Sí.
Però poca cosa més, poca cosa més. A partir d'aquí el deixem criar o amb àmfora o amb barrica, i llavors amb ampolla, un cop embotellat. Però el vi, el 80% del vi, el traiem de la terra, comportem la terra.
Mm-hmm. Ruth, li volies preguntar.
No, que aquest vi, abans estàvem parlant, abans d'entrar, nosaltres que tenim no aquesta possibilitat de preguntar-li certes coses, i ens deies que obries l'ampolla i passats les setmanes encara era millor. Aquesta evolució que té és curiosa, no?, del sí. vi natural.
Sí, bueno, jo penso que és el tema aquest del no afegir sulfits. Penso jo que els sulfits s'hi afegeixen pel tema de que un cop l'embotelles, de que es mantingui igual a l'ampolla fins que l'obris. Nosaltres això no ho fem, i el que no fem, el que fem en el no afegir sulfits és no matar tots els microorganismes que hi ha al vi. Llavors, aquests microorganismes que hi ha al vi és el que el fan evolucionar. I al final tot vi ha d'acabar sent vinagre, però el que hem comprovat amb el que hem fet el dia a dia a l'obrir una ampolla és que va evolucionant molt, i al cap d'unes hores és un vi diferent, al cap d'un dia és un vi diferent, i al cap de la setmana és un vi diferent. Però de vinagre costa molt que arribi a fer vinagre. Jo tinc una bota de vinagre i he trigat 3 anys a fer vinagre.
Oh. Sí, aquí ho parlàvem la setmana passada també, quan parlàvem d'aquest vi de la constel·lació del triangle, era el fet de dir, és incontrolable el que posem a l'ampolla, no? I aquí sí. està la gràcia, és sí, a dir, que perquè sí. pot ser una mateixa, no?, una ampolla, una mateixa anyada, no?, feta igual, l'obrirem, això, doncs tu i jo, pot ser una setmana de diferència i serà un vi completament diferent.
Sí, i tant, sí, 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 sí. I jo el que recomano també és això, un cop haver-lo obert, provar-lo en dies diferents, també, inclús en setmanes.
A l'hora de comercialitzar-ho, això és un hàndicap per vosaltres? És a dir, el fet de dir, jo sé quines varietats he posat en aquesta ampolla, però evoluciona de manera independent. Això potser fa que això costi una mica més d'introduir-ho al mercat, o no?
Nosaltres penso que no us afecta, nosaltres. El que sí que és veritat és que, a part de que pot variar d'un dia a l'altre, o d'un mes a un altre, també varia amb l'altitud i amb el clima del lloc on te l'obris. Però no ho trobem un problema, nosaltres. Mm-hmm. No. Clar, a part, també fem una producció molt petita, molt reduïda, i el col·loquem, el anem col·locant. I a part, ja el públic que tenim és un públic que sap de què va el tema,
clar.
També.
De quan estem parlant? Quina producció feu?
Mira, el 2015, que és la primera anyada que hem fet vi legal, perquè ja hem vi al garatge, per nosaltres i pels amics, vam fer una petita tirada de 4.000 ampolles. Tenim capacitat per fer-ne més, tenim més terra i venem raïm, però anem a poc a poc. A poc. Primer fem aquestes 4.000 ampolles, les col·loquem i si tot va bé,
anirem fent més.
Anirem endavant.
No?
Sí.
Ens comentaves abans que feu 4 vins diferents, no?
Sí,
quins són els vins de los comuns?
A veure, tenim per una banda tenim el que li diem jove, que no és ben bé jove, que aquest el criem amb àmfora, i l'agafem aviat per fer un vi fresquet i un vi que sigui fàcil de beure.
Mm-hmm.
Tot i així és un vi bastant complex, també. És un vi que... Mm. Bueno, tenim el caràcter del Priorat, també, aquí, no?
Clar.
Que és un territori
potència.
Especial. Potència. Sí. Encara que no vulguis, hi ha grau alcohòlic i hi ha contundència amb boca, no?, després. I a partir d'aquest, fem vins més elaborats, ja amb criances en barrica, de mig any, d'un any, i aquí surten vins molt més complexos. Per mi, la cirereta dels vins que fem és un que fem un 100% carinyena.
Uh-huh.
Allí al Molà, que és on tenim les vinyes i Marçà, és terreno de carinyenes, no? I busquem de tenir unes carinyenes amb molt poca producció, molt concentrades, i dels quals surt un vi molt, molt especial.
Té un vi que té un joc de paraules, es diu el carinyós,
sí,
aquest vi.
Sí, 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 el carinyós és el 100% carinyena.
Sí, sí.
I realment és carinyós, però també és potent i salvatge. No? També el nom enganya una miqueta, potser.
Bueno, és, això és com la vida, eh? Sí. Llavors, el carinyós és, diguéssim, el més...
Estructurat.
Estructurat, sí. Més potent, anava a dir, però bé, sí. I els altres com es diuen, Agustí?
Llavors tenim un que es diu el segon més estructurat, pel, bueno, tot, estic parlant del meu gust, eh?
Sí, sí, sí.
Cadascú té el seu
anem
gust.
Anem de més a menys, no?
Sí, però... en aquest cas sí. És un... li diem tort, perquè el vi que fem que surt de... la terra d'on surt aquest vi és d'un terreno d'una partida del poble que es diu Les Sorts. I llavors amb Les Sorts hem fet el joc de paraula de torts. Uh-huh. I l'altre que tenim és el vi de barrica més senzillet, però no per això el pitjor, també té un gran què, i és el Bateta, que li diem Bateta perquè el vi, la bodega la tenim a Garcia, que és el poble del costat del Molà, i el Molà abans pertanyia a Garcia. Llavors el tema és que fa anys, no sé quants anys, fa potser segles i tot, va haver-hi una pesta,
sí.
I per lo que em diuen, això t'ho dic així una mica d'estranquis, tal com m'he enganxat jo, que va haver-hi la pesta i els nens del Molà anaven a l'escola Garcia i els marcaven amb una bateta perquè sabessin que són del Molà i que no s'havien d'apropar. Llavors, a partir d'aquí, els del Molà mos diuen els de la bateta. I llavors...
Mira tu. Vam
triar el nom de bateta com a la conya de fer aquest vi, no? De que són del Molà i fem el vi a Garcia. I bueno, això.
Ens comentaves, me'n falta un, no? Tenim el carinyós, el torts, bateta, em falta un?
Sí, l'extrem.
L'extrem.
Sí, que aquest és el vi jove que fem amb àmfora. Uh-huh, sí. I això és un vi, això en teoria és el més senzill, però dintre d'aquest és el més senzill, té molt caràcter i moltes peculiaritats també, uh-huh. tant en aroma com en boca.
Em deies ara abans d'entrar que ara a final d'any, o sigui, estem ja, no?, pels vols de Nadal, traieu les ampolles d'aquests més estructurats, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, arribarem per Nadal, si ho volem tastar, això?
Cony i tant.
Sí, i tant, Déu, m'agrada aquesta actitud. On els podem trobar, Agustí, els vostres vins?
Val, això és... Bueno, a pocs llocs, ara per ara, pocs llocs, perquè hem començat ara. El primer vi el van treure cap al juny-juliol, i llavors encara el sistema comercial no en tenim massa expandit. I tampoc no tenim producció, tanta producció com per tenir-ho expandit. Però dintre d'això el podem trobar un dels millors bars que hi ha a la comarca, o a Tarragona Capital,
sí.
Que es diu El Cortijo. És un bar autèntic, que el porten dos germans molt trempats i que els agrada molt el tema del vi i del vi natural. I allí el podeu trobar i el podeu maridar amb el menjar que fan allí, que és molt bo.
Molt bé, doncs escolta, un lloc on, sí. On tastar-lo, si el volguéssim comprar, doncs us busquem directament, no?
Sí.
Sé que teniu plana de Facebook, Los Comuns,
sí.
Allà teniu telèfon de contacte i e-mail, si algú està interessat, no?, sí. En descobrir aquests vins naturals. Ruth, li preguntaves abans a l'Agustí si els podíem visitar.
Sí,
crec que li has donat una idea en directe, no? Digues, si voleu.
Sí. Jo per mi sí, perquè deies que era un lloc maco de visitar. Que no?
Sí.
Però que encara no us havia plantejat.
Bueno, hem fet alguna visita, però bueno, ho fem així, tal com som nantros, no tal com raci. Doncs la gent ve, provem els vinets, anem a visitar alguna finca, llavors veiem com treballem també, no? Que no és el típic camp, tampoc hi haurem molt poc, tenim herba... És curiós de veure, no? No són uns pallassos típics i tòpics, no? També hem trencat una mica el motllo de la pallassia, també. A part de trencar el motllo del vi, fent vi natural, també trenquem una mica el motllo de la pallassia.
També teniu reptes, per endavant. Vi rosat, t'he preguntat abans i dius, hi ha aquí una història, que tal...
Sí, bueno, estem fent algunes proves, cada any volem provar alguna cosa i cada any juguem, i bueno, disfrutem jugant. I amb el vi rosat enguany hem fet una prova que bueno, no, és molt curiós, és un vi rosat molt curiós. Ja el provarem també, ja el provarem.
Sí? Haurem d'esperar, no?, per aquest rosat. Sí. Doncs, salta, Agustí, jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut a apropar-nos la història de Los Comuns, la teva
sí,
història. Demano que em recomanis un vi. No sé si em recomanaràs un vi natural o...
Sí,
també?
Sí, sí.
Vinga, continuem, doncs.
I us recomano un vi, també una història pareguda a la nostra, un vi que ha crescut també en l'amistat de dos amics, de la Terra Alta, de Bot, que també no sé si per casualitat però ha sigut un encert, han començat a fer vi, unes garnatxes negres molt bones i us recomano que el tasteu i que els conegueu, i tant.
Molt bé. Vinya, es diuen?
Vinya Ferrer.
Vinya Ferrer, eh? Sí. Doncs aquests els convidarem la setmana vinent. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut. De veritat, ha estat un plaer. Escolta, que vagi molt bé. Si ens veniu a explicar novetats, quan hi hagi.
O com vulgueu.
Sí? I tant. Estàs convidat. Gràcies, Agustí.
Adéu. Gràcies.
Doncs amb això arribem ja al final del programa. Posem pràcticament punt i final a aquesta segona hora. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. El recordo, nosaltres tornarem demà a les 12:20. Poden seguir tota l'actualitat als informatius de COPE Catalunya. També al programa de la tarda, perquè a partir de les 5 els anirem explicant tot el que ens diguin en aquesta roda de premsa sobre els Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Bé, crec que ja no podem fer servir més aquesta afirmació. Com els he dit al principi, si tenien samarretes, acaben de quedar de fora de temporada. A veure si per fi a les 5 de la tarda l'alcalde de Tarragona i la resta d'organitzadors dels Jocs donen explicacions a Tarragona, que és on ha de passar tot plegat. Els ho explicarem puntualment demà al programa. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més.